Radio Astel. El magazín del matí amb Mercè Raga.
Vinga, doncs, ja passen 5 minuts de la una, ja sabeu que aquesta setmana estrenem aquesta nova hora, estem amb vosaltres una hora més fins a les dues, i a banda de la notícia que ens acaba de donar la Júlia Julve, que ja ens ha donat en el punt de les 12, Xavier Gómez, anomenat nou bisbe del bisbat de Sant Feliu, que per cert, tindrem l'oportunitat l'Ignasi Miranda, a partir de les dues, de conversar amb ell, en exclusiva per aquesta casa, per Radio Estel, serà aquesta conversa d'Ignasi Miranda al Sense Distància a partir de les dues amb el nou bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez. Però avui també la Júlia ens ha explicat una altra notícia. De fet, és que tots ens quedàvem esgarrifats en veure les imatges ahir a la tarda, va començar a circular. Anem a pams. L'última hora és que l'home ha estat detingut per agredir ahir a 3 persones, una de les quals un bebè, ha ingressat a la unitat psiquiàtrica d'un hospital, segons ha informat fons del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Com dèiem, va ser una de les imatges d'impacte d'ahir a la tarda. Una agressió al parc de Montjuïc, aquí a Barcelona, tot plegat, va quedar enregistrat en un vídeo que ha encès a les xarxes socials les darreres hores. Si us sembla, el recuperem.
O te mato tu hija ahora!
Uéix! Mais ça va pas?
Allez-vous-en! Puta mal parida!
Sí, sí, aquest era el vídeo que es va fer viral, que va circular per les xarxes. Clar, els Mossos van detenir ahir el mateix home de 31 anys, sobre el que ja constaven 3 denúncies per lesions i amenaces, i de fet avui estava previst que declarés davant del jutge, però finalment s'ha decidit que ingrés a una unitat psiquiàtrica. Clar, per valorar aquests fets, nosaltres hem trucat al nostre periodista, col·laborador d'aquesta casa i periodista de successos del diari Ara, que és en Cesc Maideu, perquè ens expliqui una mica més, no?, sobre tot plegat. Hola, Cesc, què tal?
Què tal? Molt bon dia, Mercè.
Bueno, molt bé. T'esperem ja demà, però és que no ens podíem estar. Hem vist aquesta notícia. De fet, jo t'ho juro, quan vaig veure el vídeo ahir, vaig pensar en tu i dic, a veure, tinc moltes coses a preguntar-li al Cesc. Suposo que heu seguit el cas des del diari, també. Sabem que el jove de 31 anys ha ingressat a una unitat psiquiàtrica d'un hospital i, per tant, no ha anat a declarar davant del jutge. Tu en saps alguna cosa més a aquesta hora, Cesc?
Nosaltres sí que el que hem pogut confirmar, que això crec que no és una dada que n'ha sortit fins ara, potser sí, però si ha sortit no ho tinc clar, i és que l'home té 30 antecedents.
30?
És a dir, 30 antecedents, és a dir, una persona que és molt coneguda per la policia, i són antecedents per delictes de lesions, com en aquest cas que la denúncia és per lesions, però també hi ha temes de robatoris amb força, temes de furts. En tot cas, és una persona que és multireincident, però també té aquest perfil de que té problemes de salut mental, i això és el que ha provocat que estigui ingressat en una unitat psiquiàtrica i que no pugui declarar a hores d'ara, que és el que es sol fer en aquests processos quan la persona no pot ni estar en dependències policials ni judicials, sinó que ha d'estar en un centre psiquiàtric.
Clar, per tant, Cesc, és habitual aquest procediment que s'ha determinat.
Exacte, sí, bàsicament és quan veuen que la persona està tan alterada o està, doncs això, té tants problemes de salut mental que no està capacitada ni per poder ser hores davant d'algú i explicar o negar o explicar el que ha passat. I bàsicament és esperar un informe mèdic que bàsicament el que ens vindrà a dir és si aquesta persona està capacitada per declarar, és a dir, és conscient del que diu i per tant pot declarar, o si continua estant en aquest estat de que és impossible fer-ho.
Cesc, la pregunta que ens fèiem jo crec tots ahir quan vam veure aquest vídeo, tu ara deies, no?, l'acusat fins a 30, no?, antecedents, entenc per denúncies per lesions, per amenaces, no sé si sabeu la tipologia d'aquests fets... Per què no es va detenir abans, no? Perquè, clar, el veus i penses, és un perill públic. Quina explicació entens tu?
Clar, és a dir, el van detenir el mateix diumenge, sí, a Montjuïc, o el van detenir els Mossos i la Guàrdia Urbana,
sí.
I els antecedents, això, n'hi ha de molts tipus. Hi ha de robatoris, hi ha furts, hi ha agressions, hi ha lesions. En aquest cas, en la primera trucada que vam fer Mossos, ja ens ho marcava molt en un estat de salut mental que en aquell moment l'home, doncs això, estava tenint un, no sé si en podem dir un brot, no sé quina és la forma correcta de dir-ho, però no estava ni era conscient dels seus actes. I de fet és que les agressions són pràcticament seguides, és a dir, parlem de 3 agressions, que evidentment la més greu i la més preocupant és aquesta criatura que té prou feines, té 2 anys,
clar.
Però evidentment abans en comet 2 més. i les tres són seguides. Per tant, estem parlant d'un moment de descontrol d'aquesta persona que va portar-lo, no sabem ben bé per què, a agredir tres persones, a més de forma, sembla injustificada, perquè tampoc hi ha una discussió... És ben bé que és una acció injustificada, pel que sembla.
És com si, no?, que ells veuen, no ho sé, això ja imagino, que està agredint algú i d'alguna manera tu t'hi poses, no?, dient, bueno, noi, frena, i que d'alguna manera també reben, no sé, m'ho estic imaginant, Cesc. La pregunta que et volíem fer...
Eren turistes, vull dir... Eren turistes, sí? que només es comunicaven ni amb l'idioma, vull dir que és tot molt, molt estrany.
La pregunta que avui també ens fèiem, Cesc, a veure si tu ens la saps contestar, és a on acostumen a complir les condemnes els agressors amb problemes psiquiàtrics diagnosticats?
És a dir, les pròpies presons, o no només en presons, però les pròpies presons
tenen
mòduls que són precisament per persones que tenen problemes de salut mental, que són mòduls que tenen certes mesures més estrictes de seguretat, també per prevenir autolesions, per prevenir intents de treure's la vida, i sí, les pròpies presons tenen aquests mòduls preparats. Tot i que també hi ha condemnes que no... que el jutge ja dictamina que no es compleixin dins d'una presó, sinó dins d'un centre psiquiàtric directament, encara que no sigui ben bé dins d'una presó, però centres psiquiàtrics preparats per poder rebre aquest tipus de condemnats.
Cesc, moltes gràcies per ampliar-nos aquesta notícia, que ja et dic que jo em vaig quedar, quan vaig veure el vídeo ahir, amb el cor ben petit. Demà...
Per sort, la criatura està bé, va patir lesions molt lleus. Sí que una altra persona víctima va haver de ser hospitalitzat, però la criatura, per sort, no va patir lesions lleus.
Demà, per cert, Cesc, et toca venir a la ràdio per parlar de Crònica Negra.
I seré puntual.
Escolta, mira, espera, que el Jorge ens posa la sintonia. Que jo ho identifico ja amb tu, Cesc. Amb quin top 5 ens sorprendràs? No pots avançar o no?
Sí, demà portarem els 5... O sigui, n'hi ha més, però portarem 5 crims sense resoldre. 5 històries... algunes de fa molt temps, d'altres que són més actuals, però 5 casos d'assassinats cruels i que s'han buscat molts, molts autors, s'han analitzat moltes, moltes proves, però continuen impunes.
Bé, doncs ho repassarem demà amb el Cesc Maideu aquí al matí a Ràdio Estel. Recordem el Cesc, que és periodista especialitzat en successos del diari Ara. Que vagi molt bé, Cesc, demà ens acabes d'explicar si se sap alguna altra informació al voltant d'aquesta notícia.
Sí, actualitzarem com està la cosa. Moltes gràcies.
Vinga, va, fins demà, Cesc. Nosaltres aquí ja tenim... José, no sé si puc sentir a l'Alba. Alba Sabater.
Hola, Mercè.
Que anava a dir, va, digues alguna cosa. Alba, vols dir alguna cosa sobre aquest tema? Perquè déu-n'hi-do, quin debat.
Déu-n'hi-do, jo crec que déu-n'hi-do ho resumeix
tot.
Perquè us estava escoltant atentament, sí. Sabia que no podia intervenir, no? però m'estava mossegant la llengua.
Ja t'he imaginat. Doncs mira, fem una cosa. Anem a publicitat i a la tornada. Avui estarem aquesta la nova hora amb l'Alba Sabater, amb els companys de Blanquerna, perquè també avui ens portes periodisme narratiu.
Sí. Havia moltes ganes, a més, d'explicar-vos algunes novetats que tenim editorials en català, de què tracten i com les treballem també a la facultat.
Doncs vinga, fem una petita aturada i tornem amb l'Alba.
Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Un minut i ens situem a un quart de dues del migdia aquí al matí a Ràdio Estel. Ara estàvem parlant amb l'Alba Sabater. És un dimarts d'estrenes i és que cada setmana a aquesta hora obrirem l'espai amb Blanquerna per conversar amb alguns dels seus professors, perquè sempre som a temps d'aprendre coses noves i ells doncs, en tenen moltes, moltes per explicar. Un espai blanquerna que avui ens fa molt de goig tenir-la aquí a l'estudi, que és una amiga del programa i de la casa, que és la coordinadora del grau en Global Communication Management. Sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i també directora de la col·lecció Contrastos de l'editorial Saldonà, que és l'Alba Sabater. Alba, jo et deia ara... Com ho fem, això? Són molts càrrecs. I l'Alba em deia, digue'm periodista.
Exacte, jo crec que es resumeix molt.
Clar. No, però s'ha d'explicar tot. Ostres, abans de passar al periodisme narratiu, que avui has vingut farcida, no?, de bona part d'aquest periodisme narratiu.
I tant, m'acompanyen molts títols.
D'aquesta col·lecció, no?
De la col·lecció, exacte. Sí, han vingut amb mi.
De l'editorial Saldonà, però deixa'm, si us plau, podem compartir amb els nostres oients aquesta reflexió que feies abans, no?, amb el tema d'aquest noi, no?, que finalment, doncs, ara, l'última hora és que ha estat ingressat en aquest centre psiquiàtric, no?, a causa d'aquesta agressió que va tenir lloc aquí a Barcelona. Tu deies és que el sistema mateix no està preparat. Vull dir, tenim, i fins i tot nosaltres propis, la ciutadania, no? No...
Sí, és que sembla que hi ha una mena de buit, no? És a dir, per veure aquestes persones com podem... escoltar com el sistema mateix les pot atendre i les pot ajudar, i com la mateixa societat també, no? Perquè ara una situació així, doncs aquesta persona ha d'anar a un judici, ha de complir una condemna, i ha de seguir endavant d'alguna manera, i el sistema hauria d'oferir les garanties perquè aquesta persona pugui seguir endavant i que no suposi un perill per a la societat, no? Que evidentment també té dret a viure amb seguretat. I això de vegades és molt complicat. I de vegades és que ara mateix ho estàvem dient, no? Fins i tot és tan delicat que costa... Són temes que costa fins i tot referir-s'hi. El Cesc mateix ens ho deia. Parlava d'un brot o parlava d'una crisi. Per tant, jo crec que també des dels mitjans tenim també molta responsabilitat,
en
parlar-ne... amb tota l'honestedat i tota la delicadesa possible. No?
Uh-huh. I aquest respecte. Jo crec que també tinc molt respecte de preguntar-te això, perquè Alba Sabater la tenim ja de fa anys col·laboradora, com dèiem, amiga del programa.
Molt contenta, ja ho saps.
I, clar, feinadíssima amb tots aquests càrrecs, t'ho diràs. Com ha arrencat aquest curs a Blanquerna?
Doncs mira, moltíssima il·lusió, perquè com cada començament sempre va acompanyat de novetats, i un inici sempre són canvis. Veus aquella il·lusió en els estudiants que arriben, que fan primer, però també amb aquells que comencen quart, no?, i que estan a punt de volar, i per tant sempre els inicis ens porten, bueno, també és temps de reflexió, de pensar com avançarem, cap a on anirem, i per tant, doncs, amb moltes ganes.
Doncs amb moltes ganes també tenim aquestes ganes per saber, Alba, ens vens a parlar avui d'un gènere que per molts és de culte. Tenim a Marta Jarque, que aquest matí estava il·lusionadíssima, amb un goig, l'Alba parlarà de periodisme narratiu, Rafa Sanahuja posa'm un exemple de periodisme narratiu, ens demana tu que has fet la tesi, no?, doctoral,
sí.
Explica'ns què és el periodisme narratiu, no?, i per què el trobes tan fascinant, cosa que compartiu amb la Marta.
Doncs és molt fàcil, és de culte, però al final jo crec que és molt més habitual del que pensem. És un gènere que explica els fets, és un gènere periodístic que explica els fets, però fent servir les eines de la literatura. És a dir, tot allò que explica el periodisme narratiu és periodisme pur, és veritat, és la vida, però utilitza la forma, utilitza figures retòriques, utilitza tècniques que no són habituals en el periodisme, doncs, més diari, diguem-ne, per enfatitzar la història, per donar a conèixer millor les persones, per posar cara a les històries, perquè no passi el que estàvem dient ara, no? Amb temes tan delicats, en què la realitat és molt complexa, com el que estàvem parlant ara mateix, la gent al final no desconnecti, no escolti, sinó que al contrari, que entengui que darrere de les històries i dels fets hi ha persones, i que intenten entendre totes les parts, no? Que no, a les històries no hi ha bons ni dolents, sinó que cadascú al darrere té uns motius, i per tant cridar l'empatia també de la persona que llegeix.
Clar, moltes vegades jo crec, ara pensant-ho com ho estaves explicant, Alba, que el paper de les xarxes socials va en contra d'aquest periodisme
totalment
narratiu.
Totalment. És que per això sí que es pot considerar que és contracultural a dia d'avui, no? Contra la velocitat, els missatges breus, que moltes vegades trets de context porten a confusió, promouen estereotips, prejudicis. El periodisme narratiu diu, bueno, parem màquines, parem un moment. Prefereix no sempre parlar d'actualitat i treballar els temes amb moltíssima més profunditat. Per això també el sentireu referir-se a periodisme narratiu com a periodisme lent, val? Però realment és així. Prefereix fer bon periodisme, parla amb moltíssima profunditat i quan es publica una història es publica amb tots els seus ets i uts, amb totes les fonts possibles, donant veu a totes les parts implicades possibles, no? I per tant, que la gent se pugui construir el seu propi criteri d'aquella història.
Clar, deixa'm preguntar-te això també, perquè ets una especialista del... A veure si ho dic bé, és New Journalism?
Sí, de fet és un sinònim. Es podria dir que és un sinònim de periodisme narratiu.
És el mateix.
Sí, en el món anglosaxó es parla del new journalism, el nou periodisme.
Sí.
I després van batejar a la generació contemporània que està fent nou periodisme com a nou periodisme. És a dir, sembla una errada de vegades, però...
Sí, no, perquè dius new. Val. És que és amb un argument, no?, que hi sigui.
Exacte. Sí, la generació del nou periodisme, els que només tenien un nou com a adjectiu, són dels anys 60, 70, normalment són periodistes als Estats Units, com en Guy Talese, Lillian Ross, com en Tom Wolfe, i ells es basaven doncs, precisament en això, en fer servir eines de la literatura per explicar la realitat. Ho basaven moltíssim en testimonis, en protagonistes. Els nous periodistes fan exactament el mateix, però hi afegeixen dos elements nous. Un, que hi aporten experts. És a dir, en grans reportatges no només parlen els testimonis, sinó que també involucren persones externes totalment a la història, però que són sociòlegs, experts en dret. És a dir, hi ha una mica un tu a tu amb l'acadèmia. Discret, eh? Perquè la història la continua explicant qui la viu. Però hi entra una miqueta l'acadèmia. I també que aquests nous periodistes, alguns dels quals són contemporanis, s'han hagut de trobar doncs, amb aquest xoc cultural del periodisme narratiu amb el món digital. En què la velocitat amb la calma i filosofia que demana el periodisme narratiu sembla que no acabin d'encaixar, no? De fet, aquesta visible contradicció, no?, va ser el que a mi em va impulsar a dir, ostres, crec que és un tema per tractar, a més de perquè sóc una gran lectora aficionada de l'àmbit, eh? Però també perquè veia que en el món el ritme que porta el context mediàtic en què estem a dia d'avui és molt diferent al d'aquest periodisme. I tot i així té públic, tot i així té lectors. I tot i així es presenta com un bon futur per als periodistes. I per tant jo crec que promet molt.
Doncs fixa't, jo crec que el millor... El que hem de fer, jo crec, Alba, ara, és posar exemples. Per exemple, no? Qui són els grans autors del periodisme narratiu? No? Quin recomanaries?
Doncs, mira, t'he dit uns quants, però hi ha el clàssic a Sang Freda, en Truman Capote, en Tom Wolfe, en Guy Talese. Sobretot, coneixem moltíssims d'Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. A dia d'avui, Leila Guerriero, John Lee Anderson... tenim títols com Hiroshima, de John Hersey, que parla, en aquest cas, és una gran crònica, sobre les històries d'algunes víctimes, supervivents, perdó, de la bomba atòmica. Per tant, doncs, aquest seria una mica el titular, no? Els grans clàssics, alguns dels quals estem intentant portar doncs, a Catalunya i en català.
Clar, tu ets la directora, com dèiem a l'inici de la col·lecció Contrastos de l'editorial Saldona. Jo entenc que... perquè... El que sí que podem dir aquesta hora, a 1:23, és que Alba Sabater no té temps. Llavors, entenc que aquesta lectura requereix d'un temps, no sé d'on el treus.
El trec. El periodisme narratiu sempre el té.
Sempre. Doncs, com fas aquesta tria, no?, de tot el que publiqueu? Perquè no deu ser feina fàcil.
Doncs mira, d'entrada vam decidir que aquesta col·lecció, que té com a objectiu això, aportar el millor periodisme narratiu clàssic i contemporani als lectors en català, doncs havia de combinar lectors clàssics i lectors contemporanis. I per tant, d'entrada, el primer criteri doncs, és el balanç, no? És a dir, que hi hagi autors que són innegablement doncs, això, clàssics del periodisme narratiu, com per exemple tenim Leila Guerriero, que malgrat és una autora contemporània i és un referent de l'àmbit, però també un dels propers llibres que publicarem, per exemple, és de l'autora Lillian Ross, una de les fundadores d'aquest nou periodisme periodisme als Estats Units als anys 60, amb en Guy Talís, amb en Tom Wolfe, i també la traduirem al català. No? Per tant, intentem que el criteri sigui el balanç, balanç també geogràfic. Tenim autors americans, però també tenim autors d'aquí. És a dir, volem...
Anem a preguntar, i autors d'aquí en tenim, també?
Exacte, exacte, tenim el Josep Lluís Micó, que a més va ser el meu director de tesi.
I professor de Blanquerna, no?
Exacte. I que va inaugurar, per cert, la col·lecció. I llavors tenim altres autors com en Perny Holm, un periodista danès, que ens parla sobre diversos àmbits del periodisme internacional. Tenim dos volums dins de la col·lecció d'en Perny Holm, un sobre Ucraïna i l'altre, el més recent, el més nou de la col·lecció, Més enllà de les muntanyes, que parla precisament sobre Catalunya, no? Un periodista danès que ens veu des de fora.
També
és un punt de vista molt curiós.
Això és interessant. Sí. Clar, ja ens ho has explicat, però jo vull incidir en aquesta pregunta, Alba, perquè quines eines creus que els periodistes, no, que es dediquen al periodisme narratiu, tenen, no, per fer-nos sentir justament al centre de l'escena, no, que és el que tu dius, no, amb tota la informació possible d'un fet?
Mira, principalment són quatre, perquè a més estan estudiades, diguem-ne. Va ser el mateix Tom Wolfe que va dir: per reconèixer que un text és periodisme narratiu, us heu de fixar que té quatre coses, clarament.
Que bé, Tom Wolfe, tu.
Allò, sistematitzant.
Exacte.
Construcció escena per escena. És a dir, nosaltres llegirem els fets com si estiguéssim veient una sèrie, una pel·lícula, per escenes. És a dir, l'estructura ens descriurà tot allò que està passant en el moment. Hi haurà descripció superexhaustiva, hi haurà detalls de tota l'escena, tot allò que està passant. L'entorn no serà pura decoració, l'entorn serà part de la història. Hi haurà diàlegs, que això és una cosa no sempre habitual, no declaracions periodístiques com les coneixem, sinó moltes vegades reproducció de diàlegs, que és un tema que també genera molt debat i molta polèmica, segons com, sobre la pertinença o no de posar un diàleg en un reportatge o en una crònica. I, finalment, el periodista també parlarà en primera persona o en tercera. Però el que trenca, va trencar en el seu moment i encara trenca a dia d'avui, és saltar-se moltes vegades les llicències bàsiques, no?, del periodisme informatiu. No? Escriure en primera persona, extendre's moltíssim amb el detall, el no mirar l'extensió, sinó donar-li a la història l'extensió que demana, i, evidentment, també trenca motlles quan es tracta del temps. No? Al final, aquests periodistes i els deadlines són poc compatibles, diguem-ne. Els deadlines els marca la mateixa història i quan ells creuen que està explicada com ho ha d'estar.
Deixa'm preguntar també, perquè clar, els periodistes hem de procurar, com tu deies, aquesta objectivitat, no?, a l'hora d'informar. Però clar, la literatura permet llicències creatives. Alba, diries que els periodistes narratius són objectius o són subjectius, no? És veritat tot el que expliquen?
Els periodistes narratius... parlen de la realitat. Sempre fan no ficció. És a dir, si no, no seria periodisme narratiu, estaríem parlant de novel·la, no? Jo crec que són honestos. És a dir, jo crec que és molt difícil ser 100% purament objectius, perquè no són objectes, són subjectes. Per tant, el filtre que passen a la realitat és el filtre de la seva pròpia mirada. Allà on ells posen la mirada és on t'expliquen la història. I, per tant, és un periodisme honest. És un periodisme que segueix, evidentment, tots els codis deontològics, però que prima l'eficàcia de la història.
Fixa't, doncs, queden encara uns minuts. M'estan dient per la peixera... Jo estic tan concentrada amb l'entrevista amb l'Alba. S'està colant aquí. Tenim una convidada, que és aquesta, la cadira on estàs sentada.
Ai, perdó.
Quan estàs asseguda, l'Alba.
Que em moc moltíssim quan parlo.
Sí? Vols... No. Vols asseure't? Mira, acabem l'entrevista, si et sembla.
Alba, Sí.
Seu-te allà, perquè aquí amb l'Alba Sabater feia molt temps que no es veiem, i llavors ens hem aquí exaltat d'una mica i potser hem tret aquí algun... I així el José també ens ho diu, perquè jo estava tan concentrada en escoltar-te que cap de les dues ho estàvem notant.
Ara sí. Millor?
Ara jo crec que ara sí, millor, José. Sí o no? Va, sí, acabem aquesta conversa avui amb Alba Sabater. M'estem prenent moltes coses sobre aquest periodisme narratiu. Suposo que també a la Facultat de Blanquerna de Comunicació, Alba, animeu els estudiants a descobrir aquestes obres, no?, de periodisme narratiu. Quin valor li doneu?
Totalment, i tant. De fet, té un pes molt important en diverses assignatures. En concret, com podeu pensar, una de les assignatures que jo imparteixo, Gèneres i formats escrits, de la qual tinc classe d'aquí una estona, per cert, doncs els llegim, els analitzem, els estudiem, intentem veure com, més enllà de poder explicar històries, podem pensar en com s'expliquen aquestes històries, en com jugar amb la forma per promoure millor el contingut, no? I al final, no només per fer bon periodisme, que evidentment també, sinó perquè aquest periodisme compleixi la funció que ha de complir, no? Que és que la gent ens llegeixi, que la gent ens entengui, que la gent se faci el seu propi criteri sobre les històries, i intenti entendre quan hi ha una situació injusta, quan hi ha una situació complicada, intenti entendre els altres, no? Jo crec que això és molt important.
Ens pots avançar alguna novetat o no?
Jo crec que sí, crec que sí. De fet, en un parell de setmanes tindrem ja el Guàrdia de 5-5, d'en Ted Conover. Ted Conover, un altre clàssic de Nord-Amèrica, que està, a més, molt content de ser publicat en català. Us he de dir que la gran majoria dels autors vius que tenim de la col·lecció estan entusiasmats amb ser publicats. El Guàrdia de 5-5, que és la història d'aquest periodista que es va infiltrar a la presó de 5-5, a Nova York, i no faig spoiler, no dic res més, però us recomano moltíssim que el llegiu. També tindrem a Lilian Ross explicant en primera persona la seva història amb el que era en aquell moment director del New Yorker, una història complicada, perquè no era una història, diguem-ne, ben vista, era una història amagada, clandestina, que tenien ells dos, i és el llibre on té, ella es confessa i s'explica, no? I més enllà de la seva primera persona, doncs també representa d'una manera molt transparent el rol de la dona i de la dona periodista en aquell moment, no? I per tant, doncs també us el recomano moltíssim. Tindrem també novetats d'en Josep Lluís Micó, tindrem novetats també d'en Pernie Holm, John Lee Anderson, per tant...
Déu-n'hi-do.
Tenim molta feina,
un
però també moltes
ventall.
Ganes.
Ui,
un
tant.
Ampli ventall. Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Escolta, on es poden comprar aquests llibres? Perquè...
Doncs,
a qualsevol llibreria,
sí,
si els demanem.
Els trobareu a la gran majoria de llibreries, a la xarxa de llibreries que tenim aquí a Barcelona i per Catalunya. A més, els distingireu també molt bé contrastos, no només contrasta pel contingut, també per la forma, un altre cop insisteixo, perquè l'edició veureu que és...
I la coberta, perquè són diferents,
exacte,
del que seria un llibre.
Exacte, són molt diferents. Sí, sí. A la coberta veieu que ja hi ha una sinopsi d'una part del llibre que sempre inclou el títol i l'autor. I veieu una imatge, i cadascun dels llibres té un color concret. Aquí Saldonà ha fet una gran feina, que vull agrair també des d'aquí en l'edició, i també en donar-me la possibilitat, agrair-la per aquesta possibilitat de fer aquesta tria, que per mi doncs és un luxe.
Doncs Alba Sabaté, moltes gràcies per haver portat aquesta tria avui aquí al matí a Ràdio Estel, d'aquest periodisme narratiu.
A vosaltres per convidar-me.
Ja sabeu, Col·lecció Contrastos, de l'editorial Saldonà. L'Alba Sabaté, a banda de ser la directora d'aquesta col·lecció, també és coordinadora del grau en Global Communication Management, que ens deia ara tens classe, ara ja, no?
Toca, sí, d'aquí ja... una estoneta.
Com,
ben dinat.
Com són els alumnes d'aquest any?
Doncs mira, molt potents.
Oh, bé.
Sí, 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 tenim unes generacions que prometen molt, i allà ho veiem. Per tant, que tremoli el mercat. I el sector.
I el sector. Alba, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, va, que hem passat ja al punt de dos quarts, de dues. Fem una petita aturada i a la tornada... Ui, ja veig a la Maria Voronkova parlant amb el Trias, que deuen estar parlant d'aquest compositor... Que mira que a mi... Sí, sí, gràcies, José m'estava dient. Sí, sí, és el Shostakovich 2, segona part, perquè ens vam quedar mitges. I jo crec que la Maria també ho va fer, així d'una manera intencionada, perquè el Trias sabem que li agrada molt i farem doncs aquest repàs per la vida d'aquest compositor. Vinga, agafem petita aturada i tornem.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Una altra.
altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Al matí a Ràdio Estel. Preparats per viure el que no us espereu? Ni nosaltres tampoc.
Vinga, va, una setmana més obrim plana musical. Sí, és dimarts, som conscients, i és darrera hora, també ho sabem. Però coses del directe, aquesta setmana i la pròxima, tindrem Maria Voronkova.
Mm-hmm.
Què tal? Bon dia.
Jo sóc així d'imprevisible. Apareixo un dijous, un dimarts, pim-pam, com la música.
L'òpera, clar, és el que va dir, té això,
sí,
també.
Sí, sí, s'ha d'improvisar, també.
Clar.
No tot pot ser rígid i tancat. Així
tries,
que, pum.
Com el teatre.
Jo sóc més rígid i tancat que la Maria.
No, home, no. Això no t'ho creus, no és veritat. Això no sé, tu, Maria, el coneixes perfectament.
Sí, sí, però deixa, si li fa il·lusió dir que és rígid i tancat, qui som nosaltres, no?
Mira't això, sí.
No,
Maria, continuem, sí. I avui tancarem el programa, i li deia, mira, Maria, avui tenim fins les dues.
Imagina't.
Bueno, mira, per ser exactes, sí. Fins a 1:58.
A tope. Estic molt contenta, perquè el tema ja sabeu que m'agrada molt.
Deixa's dir una cosa.
Sí, sí. Sí.
Ja tocava!
Noi, però és que, escolta, sí, no sé clar. Què va passar. És clar.
Ja.
Sí que ho sé, sí.
Sí, sí.
Ja tenim Shostakovich aquí, Joan, no pateixis. M'he esperat a tancar
sí,
el tema
plau.
Amb tu.
És que ho va fer
amb, tu.
Amb intenció,
sí, sí,
tota
del món.
Sí. Sí, tu t'imagines Maria Bronco, o sigui, anant lenta,
ja.
Perquè el guió durés sí. Per poder-ho gaudir amb tu.
Evidentment.
Sí, que bé.
I a més he preparat la xitxa. O sigui, el que ja sap tothom, ja m'ho vaig carregar la setmana passada i aquesta setmana he pensat, buah, a tope. Ara.
No havia vist la Maria fora d'estudi i li he dit, avui toca Shostadós.
Shostadós.
Això està dos.
Som una mica tontets, però no ens ho tingueu en compte, d'acord?
Bueno, per tots aquells que ens ho van perdre, la setmana passada, que per cert, ho podeu recuperar a Ràdio La Carta.
Correcte. Fem un petit resumet, si us sembla.
Vinga, va.
Vale? Recordem, Dmitrievich Shostakovich. Sí, Dmitrievich, perquè su padre també era Dmitri. Va néixer el 26 de setembre de 1906 a Petrograd, que després va ser Leningrad, que després va ser Stalingrad, i per qui no soni, és Sant Petersburg actualment. D'acord?
Sí. Situats.
Situadíssims, d'acord? I el dia va morir el dia 9 d'agost de 1975 a Moscou de càncer de pulmó. Recordem que ho havíem deixat amb ell sent molt jovenet, molt, molt jovenet, i sent tota una promesa del panorama compositiu internacional. Recordem que ell va néixer en una família bastant bé, la mare li va ensenyar les seves primeres lliçons de piano, amb 9 anys ja estava tocant, vull dir, bien, bien. Estem en el punt on ell estrena la seva primera sinfonia, recordem, com a treball de final de conservatori, que és un èxit absolutament abrumador. Els seus concerts i les seves gires com a pianista també estan generant una bona expectació i, vamos, que la seva carrera està com un coet. Ho vam deixar aquí, que estava el tio a tope. També tenim en compte que ell en aquell moment era un jove com tímid, reservat, intel·lectual, super introspectiu. Però a part d'aquest caràcter, passava que la seva música impactava i agradava tant
agradava.
Al públic com a crítica.
Això és sí. Molt, molt Shostakovich, això,
sí.
Eh?
Sí, perquè jo crec que ja ho parlàvem, no? Tot l'introvertit que ell era, ho era d'explosió a la seva música.
Bo.
Sí, tot el que es guardava després estava allà a les seves notes, no? I ens trobem en aquests moments doncs, en ple apogeu del règim stalinista, que això és molt important quan parlem de Shostakovich, és clau. Parlem d'un ambient inestable, convuls, perquè penseu que estem a l'avançada de la Segona Guerra Mundial, que Shostakovich va viure de ple, també, per suposat. Així que tenim ja una persona amb un caràcter, ja us ho he dit, especial. Però és que, a més, també perd el seu pare. I viu immers a la seva música i a la carrera, i tot està concentrat en allà. I tot el que fa és invertir en els seus projectes grans, petits, i al costat de la seva mare, que és el seu recolzament absolut. Jo crec que amb això us estic definint bastant com era,
home,
no?
Sí,
crec que ja ens fem a la idea. I arribem als anys 30, que és quan tot dona un cop, un gir...
Un rebol, eh?
Sí. Sí.
Jo recomano, Maria i Mercè, que qui ens estigui escoltant, que agafi el seu mòbil, agafi allà on tingui internet i busqui una fotografia de Shostakovich.
Ah, sí?
I encara es farà encara més la idea del que deia la Maria.
Defineix
ara.
Molt bé, no?
Defineix
tot el que explica.
Sí, a més, és alt, prim, espigat, amb unes ulleres de cul de got perquè no s'hi veia res, pobre home.
Mira,
amb una gran melena així, però tot petit, tot com cap dins, és una passada. No, i podeu buscar, hi ha algunes gravacions fins i tot de vídeo d'ell tocant el piano, així que us ho recomano molt si teniu ganes, vale? Bueno, arribem als anys 30, com deien, i arriba l'estrena de la nostra Lady Macbeth de Mtsensk, i passa el que passa, no? Que el posen al punt de mira de la censura i de la repressió política. I aquí ja canvia tot. La seva obra es prohibeix i Dmitri ha de començar a enginyar-se-les per poder continuar vivint de la música, protegint tant la seva vida com la dels seus. Recordem que deien que si detenien a la cunyada, que si els amics, que si els empresonaven, que si els enviaven al gulag. Així que ens trobem amb un Dmitri que tenia totes les portes obertes i un gran camí per endavant, amb un Dmitri absolutament, direm-ho clar, acollonit,
noi,
deprimidíssim, paranoic, i amb el règim allà al sobre del cap. La dictadura amb tot el seu pes dins de la seva.
Un règim que se'l volia fer seu, també, no?, d'alguna manera.
Per suposat, perquè la URSS vivia dels seus grans artistes.
Ui.
Ja fossin músics, enginyers, no importa, però esto es mío, así que lo vas a hacer como yo quiera.
Propietat.
I això, clar, i això per un artista, bueno, ja us podeu imaginar. Home, i tant! Home, i tant!
Això ho vas dir l'altre dia.
Sí.
Que li agradava jugar a ell, no?
Clar.
Que
era...
De veritat, ho vas dir?
Sí.
No me lo puedo de creer.
Sí, que ho vaig dir. És que ens agrada molt, clar. No, Shostakovich, per mi, la màgia de Shostakovich és que té totes les vessants, tant musicalment i emocionalment. Però sí que és cert que se l'ha d'entendre per saber què estàs escoltant i per què. I per això estem fent aquest programa, al final, no? Doncs, com estem? Doncs, Dmitri... Continua amb les seves sinfonies, continua amb la música de cambra, però amb el règim allà sobre revisant-ho tot, i lamentablement ha d'abandonar la composició d'òperes, perquè s'ha de continuar guanyant les garrofes, no hi ha una altra. Així que es capbussa en la música per cinema.
Ah!
Clar, per què? Perquè era un gènere completament oficial i controlat pel règim, i que donava molt de rèdit, perquè era, bueno, era la propaganda del moment, amb la qual aquí, bueno, Stalin troba una via de com guanyar-se les garrofes i mantenir-se una mica estable laboralment.
Aquesta estabilitat, clar.
Sí. Però no podem parlar de Shostakovich parlant només de política, que és molt freqüent i és molt normal, perquè això té un pes innegable, però jo crec que també hem de parlar de la seva vida personal.
Ui.
Perquè és molt important per comprendre'l. Perquè a la seva vida, quan dic que tot era convuls, és que tot era convuls. Recordem, no? Tenim tota aquesta pressió política. El caràcter melancòlic i quasi paranoic. Però és que aquesta persona té una vida personal. I què és aquesta vida personal? Pues tot un xou.
Jo tinc ganes de saber.
Ara, clar. Parlem d'amor, que ja sabeu que a mi m'agrada molt. Parlem d'amor.
Per favor, comencem.
Sí. Comencem, a més, és que ho he dividit per matrimonis. Vale? Ho he dividit per matrimonis, que em sembla la...
Quants matrimonis se'n surten?
És que esto es complicado. Són tres, però en realitat són quatre.
Ah,
va. Ahí voy. Sí, anem per parts. Anem a l'any 1932, d'acord? Primer matrimoni amb Nina Barzar, que era una física, i a més estem parlant d'una persona top en aquells
potent,
moments.
Potent,
Potent, perquè l'Urs tenia coses terrorífiques, però és veritat que a nivell d'igualtat de gènere, si tu eres física, d'igual físic o física, tu eres bueno pa'lante, vale? I ella era, bueno, era una gènia bastant heavy metal. Era una dona, diguem, de caràcter, una tia impetuosa, molt èxit laboral, i s'enamoren absolutament, i van estar junts fins al dia de la mort d'ella, el 1954. Però aquest matrimoni va ser turbulent. Teníem les diferències de caràcter, que ella topa dentro, ella topa fuera, vale? La fràgil, a més, l'estat de salut era molt fràgil, de Dmitri. També. La salut mental, però és que també la física. Dèiem la setmana passada, el vodka, el tabaco, bueno, coses.
Debilitat,
coses,
sí.
Coses. I tota la tensió política que vivien els dos amb tot el que us pugueu imaginar. Aleshores, què passava amb aquesta parella? Doncs se separaven i tornaven, i es tornaven a separar. I ell tenia les seves amants, i ella tenia els seus... Bueno, tot una cosa, i pelante, i per arriba. I es divorcien, es divorcien. Ells es divorcien, i mentre estan divorciats, ella queda embarassada.
Què dius?
I ara i diuen, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a volver.
Tornem.
Tornem, tornem, i es tornen a casar. Es tornen a casar i tenen junts dos fills. I, a més, són la Galina i el Maxim. I el cert és que Dimitri sempre ha tingut una relació molt intensa. No ho diria ningú mai, però era un senyor molt paternal i molt de casa i molt tal. Matrimoni raro.
Papa Xostakovich.
Papi Xosta. Sí. I, clar, matrimoni raro, però ahí estuvieron tota la vida. Fins que ella va morir con estas sillas... Bueno, la relació muntanya russa por antonomàcia fins al punt de me caso, me divorcio.
Ah, sí, i és perquè ella es queda vidu...
Sí, sí,
que
no,
arriba
no,
el segon matrimoni.
Sí, una mica sí. Ah, una bueno. Mica sí, perquè Shostakovich lo de estar solo tampoco le va mucho, ja. ¿Vale? Aquest segon matrimoni, estem dient que Nina mor el 1954, doncs el 1956, ja es torna a casar ell. Que un clavo quitra otro clavo, podria ser, Podria ser, perquè a més, hòstia, he buscat informació sobre Margarita Kainova, que és la segona... No sé res. O sigui, imagina't... Que... No sé res.
Passava per allà.
Jo crec que una mica sí, perquè no sé ni qui és. Van estar, tres anys junts, es divorcien el 59 i ja està,
No hi ha res.
I ja
res
no hi ha
més
res.
De la Margarita,
No, res més. I dius, bueno, ara Shostakovich es passarà un temps com meditant, introspectiu amb ell mateix. No, que va.
No, eh?
No digueu tonteries. No digueu tonteries. Però aquí hi ha un girito amoroso. Veus, per això necessito una mica de música que ens acompanyi. Digueu-me que no saps ser romàntic, dolç i emotiu.
Clar, si devia posar...
Ah, amigo. És que Shostakovich fa el que vol i com vol amb la seva música. És que t'acompanyen tots. I per què aquesta música? Perquè ve el triomf de l'amor. I com a mi m'agrada, pues le doy un poco de rimbombancia. Vinga, doncs. Estem l'any 1962 i arriba la tercera esposa de Dmitri, que és Irina Supinskaya. Té un petit però, la Irina.
Què?
És que és jove... Però és que no és una mica jove.
No?
És 34 anys més jove. Sí.
Shostakovich és el Risto Mejide de...
Sí.
Del 1900,
Correcte. 34 anys més jove, tu. I dius, això fracassarà, això...
Sí.
Doncs no. Van ser feliços fins a la mort d'ell. De veritat.
Veus?
Sí. A més, ella és una... També és una dona... Perquè sí que és veritat que triava dones potents, tot que no hem trobat res sobre la Margarita, però pel perfil. Irina era traductora i editora i, evidentment, va acabar sent una figura de molt pes en tant la preservació com la divulgació del llegat de Shostakovich. I els dos s'admiraven molt, tot i la diferència d'edat. I això... vulguis que no, però mira, ni tan mal. Explica no només Dmitri en biografia, sinó el seu entorn, que va ser un matrimoni superestable, superfeliç. A més, ell el va estar cuidant en els seus últims anys, perquè la salut d'ell es deteriorava, passos agigantats.
No vas dir que patia ela, no?
Tenia ela, tenia poliomielitis, es va trencar una mà, després l'altra mà, després un peu, després... Vull dir, va haver de deixar... Estava... Pobre home, estava fet una braga, i ella va estar allà dia i nit, i els dos superfeliços, i com deia, van estar junts fins l'any 1975, que és quan ell va morir, i crec que és important dir que, més enllà d'aquesta diferència, van ser molt feliços i li va donar molta estabilitat a ell.
Oi. és un ai.
Sí. Bueno, i aquí acabem una mica amb la vida...
De pel·lícula, ara amb ho dèiem.
Sí, sí, sí.
De pel·lícula,
sí.
Totalment.
Es pot dir tot.
I també hi ha moltes novel·les que us recomano molt, algunes ficcionades, vull dir, està molt guai, està molt guai.
Hi ha una novel·la que es diu... Ara no, no, que ara fatal no recordaré el nom de l'autor, si voleu us ho busco i us dic al final de la secció, però hi ha una novel·la que es diu Shostakovich contra Stalin,
sí,
que és meravellosa.
Però si tu te'l vas comprar fa poc...
Fa dues setmanetes,
sí. Sí, sí, sí.
És una meravella.
No, no, molt recomanat, vull dir, tota la ficció i està molt bé, és molt recomanat si us interessa una mica el tema, sí. I ajuda molt a comprendre la música. Doncs, ara que us he explicat una mica...
Context, vida,
sí,
obres.
La seva vida, les seves obres. Passa que el que no podem fer és detenir-nos en totes les seves obres, amb la qual a mi el que m'agradaria fer, perquè connecteu amb Shostakovich i l'entengueu, és donar-vos els tips que necessiteu per connectar i entendre amb la seva obra. Que jo crec que és guai, això, perquè
sí,
així
sí,
anem entenent i veiem que tan complejo no era, en serio, que no, que és superaccessible si entenem una mica d'acabar. Així que anem una mica amb els tips per entendre què composa aquest home. La primera cosa, i crec que amb tot el que m'ha explicat queda claríssim, és l'ambigüitat emocional i la ironia. Crec que això és fonamental quan un comença a escoltar la seva obra. Perquè, què dèiem? Pues, amb tota aquella repressió que ell estava vivint, és absolutament normal que Dmitri sovint utilitzés la ironia, el sarcasme, l'ambigüitat, i tot això es desprèn de la seva música. Vale? Té com... Totes les seves obres tenen una doble capa, un doble significat, perquè així, a part de connectar amb l'espectador, podia criticar subtilment aquell règim soviètic que l'estava escanyant per tot arreu. I, per exemple, si voleu veure per mi una mostra molt, molt clara d'això, és la cinquena sinfonia, si teniu ganes d'escoltar-la. Ja al final, hi ha com una apoteosi final, com un superheroic, supertriomfal... Però és que a mi, us ben juro que sona quasi a dibuixos animats. ¿Vale? Així que, per una banda, podem... Oh, quina exaltació patriòtica! Sí, però també hi ha un cachondeo quasi de... Sí, de Tom i Jerry. Aquí ha venido... Sí, de veritat.
Tom i Jerry m'encanta.
Us ho prometo. Clar, i a més hem dit tot el tema cinematogràfic i és... Pues, ¿lo está ensalzando o se está cachondeando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?
Composició de Shostakovich, sense dubte.
És que...
Què té aquesta obra?
I punt.
Què té? No sé, què li agrada al Joan?
Sí, a mi se'n tirarà... No, se'n tirarà molta gent a sobre...
Tu no t'agrades?
Adoro! L'adoro, m'encanta.
Se'n tirarà molta gent a sobre perquè Shostakovich no es caracteritza per aquest tipus de música, precisament.
Però també és Shostakovich. És el que dèiem. A més, jo crec que avui he portat una selecció musical molt dolceta, molt aquesta cara bé, perquè també la té Shostakovich.
Sí,
i forma part d'ell, absolutament.
Però en el fons tothom té aquesta cara. O sigui, clar,
tothom la té. Clar. I ell no se n'avergonyeix de mostrar-la, i a més això em sembla super guai. Bueno, hem dit que tenim l'ambigüitat emocional, la ironia, i crec que evidentment és super important parlar de la música, quan parlem de la música de Shostakovich, per una banda el que és el realisme socialista, que és un estil de música pròpiament dit, i la pressió política, perquè, com deien, ell, per haver de sobreviure, es va haver d'adaptar als ideals del règim socialista, i és un estil de música molt particular.
Clar, perquè... Maria, potser va haver de fer com una música més accessible, potser...
100%. Efectivament. Havia de fer una música que fos accessible, que glorifiqués el règim i que connectés, entre cometes, amb la classe treballadora. És que no li va quedar una altra.
Clar.
Eso o el gulag, tu mismo.
Clar.
Saps? Així que tot això influeix en el seu estil. I es veu que ha de fer servir formes més tradicionals, melodies que aparentment segueixen les regles del partit, però ull,
ai,
que dèiem al principi, sempre, sempre trobareu una espècie de tensió interna, fins i tot a les obres més populars, que reflecteix aquesta lluita, aquesta... I per mi, si voleu sentir una mostra... Això és molt personal, eh? Les obres que estic dient és una cosa mia. Per mi, la quarta sinfonia és un reflex d'això, que es veu, se sent com molt folclòric, molt popular, però hi ha com un tensional allà que dius... alguna cosa passa, alguna cosa està passant aquí. Vale? Seguim amb els tips de l'estil, i això és molt important també. Les dissonàncies i les tonalitats així com expansives. No sé si existeix el terme tonalitat expansiva, però crec que s'entén.
Està molt bé.
Oi que s'entén? Què ha passat? Què ha passat? Que meravella és esta, no? Sí. Dèiem, no?
Tonalitat expansiva.
Ho dèiem fa dues setmanes.
És tonalitat expansiva.
És exacte.
Expansiva.
Una cova és tonalitat expansiva.
És...
Correcte.
Esa soy yo. Per això connecto amb Sostakovich.
Dissonàncies, per qui no ho entengui. Esto suena raro.
Exacte. Però suena raro, el que passa que ho dèiem fa dues setmanes, quan parlàvem de la Lady Macbeth, no?
Sí.
Si ho sentim en una banda sonora, ens sembla la cosa més lògica del món, perquè necessitem aquests efectes musicals. I aquestes emocions extremes, aquestes tensions dramàtiques, són claus en l'estil de Sostakovich. I és veritat que, pels més experts, és veritat que ell sempre es va mantenir dins del sistema tonal, però jo crec que estarem tots d'acord que va estirar els límits d'aquests sistemes introduint unes harmonies noves, atípiques, unes modulacions inesperades. O sigui, és que no et pots relaxar perquè cada 5 segons passa alguna cosa a la seva música, i això és genial. A mi em sembla una meravella. I si voleu veure una mostra d'aquest estil superestrident, doncs la seva òpera El Nas o la nostra Lady Macbeth d'en Chens, jo crec que musicalment és un superexemple de tot això.
Estic veient, Maria, La caza de l'octubre rojo.
Bueno, ahí estás. Bien acertado, la sinfonia número 10. Sí. Però ja veieu que té la part aquesta romàntica, expressiva, però aquí ja el veiem, que és medio militar, però que hi ha una tensió, hi ha uns efectes... És que és una passada.
Tonalitat expressiva.
Sí. Expressiva i expansiva. Baix, cum, pam, catabum! Sí, m'agrada molt. Però, tot i tot, o sigui, més enllà d'aquest realisme socialista i d'aquesta cosa més experimental, crec que és important, quan parlem de Sostakovich, ho dèiem quan parlàvem de la Lady Macbeth, és de les formes clàssiques i l'utilització del contrapunt. No sé si recordeu, fa bastant que us vaig explicar què era el contrapunt, que és agafo una melodia, després en col·loco una altra, i tot allò ho barrejo i tot sona perfecte junt. No és un canon, no, són melodies diferents.
Si fas com un crossfade, diguéssim,
totalment.
I queda...
És com un teixit allà amb unes harmonies que funcionen d'una forma sorprenent. I dius, com haces esto? I això, per això necessites un coneixement de les formes clàssiques
brutal,
exquisit.
No?
Exquisit. I és veritat, que és tot el que dèiem, no? Explora la musicalitat més modernista, però és que el paio tenia un respecte tan profund per aquestes formes clàssiques i les trobem. Les trobem en els seus quartets de corda, que hi ha uns teixits que són quasi màgics, les seves sonates. O sigui, s'inspirava en compositors com Bach, com Mahler. És que és la monda, és que ho té tot.
Que ho té tot.
Sostakovich,
segona part. Avui per Maria Vronkova. Sí. Moltes gràcies. Dimarts que ve a la mateixa hora.
Correcte.
No?
Però, per favor, escolteu Sostakovich. Escolteu Sostakovich.
Tingueu por.
Feu el favor, que ara ja l'entendreu, jo crec. Ara ja estem ben a prop. Ara ja estem ben a prop.
Tips que t'has donat. Mira, nosaltres estem ben a prop d'arribar al punt de les dues. Per tant, Ignasi Miranda està a punt d'entrar. Avui, a entrevista a Xavier Gómez, que és el nomenat nou bisbe del bisbat de Sant Feliu, seran les primeres paraules que escoltarem amb l'Ignasi Miranda. Per tant, no us ho perdeu d'aquí res.
Ràdio Estel.
Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí...
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.